Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
A veure, Toni, no ens veus que anem aquí amb barrets, amb els confetis i els antifassos? No pots canviar una mica el rotllet aquest? A veure. Ara t'escolto, ara t'escolto. Que soni bé, això, que soni bé. És que... Caram, ens hem gastat els quartos, eh? Molt bé, Toni. Sí, és que quan sonen els petards vol dir que alguna cosa gran està passant. Doncs, amics i amigues, benvinguts, bon diumenge, al programa Fundacions Ara i Demà. Avui m'agradaria començar el programa agraint a cada un de vosaltres el fet de fer possible que estiguem de celebració. Avui, 4 de març de 2012, el programa fundacional de Ràdio Estel celebra, atenció, el seu programa número 50. Sí, mig centenar d'edicions, i arribem, a més, amb la millor salut possible. Per tot això, moltes gràcies, de veritat, de tot cor, de part de tot l'equip. Per aquesta edició especial del programa, que per nosaltres és un honor tenir dues fundacions amigues, com són la Fundació Amàlia, situada a Vilafranca del Penedès, i la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona CMPPO. Abans d'engegar aquest 50è programa del Fundacions Ara i Demà, toca repassar, com sempre, abans els contactes amb nosaltres. Si voleu conèixer o ampliar alguna informació o alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada, només heu de visitar la web de la coordinadora, que és www.ccfundacions.cat. Si preferiu fer una consulta a través del correu electrònic, només ens heu d'enviar un mail a info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, com sempre, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs vinga, anem per feina, que avui tenim dues fundacions en aquesta edició 50. Segur que tenen moltes coses i moltes ganes d'explicar-nos la seva tasca. Per tant, anem a saludar ja la primera de les fundacions, perquè la senyora Rosa Reventós és la coordinadora de la Fundació Amàlia, que està situada a Vilafranca del Penedès. Rosa, benvinguda.
Hola, gràcies. D'entrada, un petit detall.
Sí.
Fundació Amàlia Soler.
Perdó, què he dit?
Amàlia.
Ah, perdó.
Llavors... Nom i cognom, perquè és el nom d'una persona.
Sí, sí, i tant que sí, i tant que sí. És que aquí estem de festa, estem de xerinola, que estem amb l'edició 50. Suposo que en aquests sentits se m'ha escapat
vinga, el cognom.
Doncs vinga, Fundació Amàlia Soler, que quedi ben clar. Rosa, abans de començar amb l'entrevista, doncs m'agradaria que ens situem tots plegats, que ens puguis explicar una mica la trajectòria de la Fundació Amàlia Soler, quan es crea i per què, quin és el motiu.
A veure, la Fundació com a fundació, jurídicament parlant,
sí,
es va crear cap als anys 80.
Mm-hmm.
Però, de fet, el que va ser és actualitzar-se jurídicament, perquè ja existia, doncs, abans de la Fundació, un es deia la Junta de Mujeres Pobres de Vilafranca, que va néixer a principis del segle XX, quan va morir aquesta senyora que anomenàvem l'Amàlia Soler.
Sí.
Aquesta senyora, doncs, que era una dona rica i no va tenir descendència, va deixar tot el seu patrimoni pel poble de Vilafranca, però en especial per les dones pobres, esclar, en aquella època les dones pobres. I, per tant, va deixar tot el que serien els rendiments patrimonials, doncs, que anessin a benefici d'aquestes dones. És a dir, que això és el precedent de la Fundació.
Per tant, la Fundació neix de la millor manera possible, perquè al cap i a la fi les fundacions han de ser una cosa altruista, i en aquest sentit, fantàstic, perquè ja els seus inicis ja es situa d'aquesta manera, no?, amb una donació, i a partir d'aquí comença a crear-se la Fundació, oi?
Sí, a partir d'aquí, és a dir, tots aquells anys des de que va morir aquesta persona, doncs què es fa? Es constitueix aquesta Junta de Mujeres Pobres de Vilafranca, gestionada, doncs, per les forces públiques de l'època, com podia ser, doncs, l'alcalde, el senyor rector, el jutge, el notari, no sé què, i que, doncs, el que feien era destinar tots aquests rendiments que eren majoritàriament de la vinya, doncs, de la venda de raïm,
sí,
els destinaven, doncs, a l'hospital, a les cada any en un lloc d'aquests, doncs, diferent. Mm-hmm. Que fossin per dones o fossin per tothom, doncs, no tenia massa importància, per dir-ho així, no?
Mm-hmm. Rosa, a quin any ho situem, això?
Això ja et dic, això és als anys, a principis del segle XX. Aquesta persona va morir l'any 1916, doncs bé, des d'aquella va morir fins als anys 80, doncs es va mantenir aquesta junta, junta de mujeres pobres. Bé, llavors s'arriba als anys, dic als anys 80 perquè ens situem una mica amb els que són els ajuntaments democràtics,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Amb això, doncs, què passa? Que a nivell doncs, de municipi, bé, a nivell general, suposo, es detecten doncs, unes certes mancances, sobretot pel que fa a serveis per a la gent gran, i és quan es decideix adoptar la nova forma jurídica com a fundació. Per què? Pugui treballar doncs, per ella mateixa com una entitat independent, vinculada a l'Ajuntament, però oferint serveis a la gent gran. I justament van ser els inicis de l'atenció a domicili a Vilafranca.
Fantàstic. Per tant, als seus inicis situem aquesta fundació de la senyora Amàlia Soler, en el moment que mori fa la donació de diners, ajudant a la gent pobra, i ara, doncs, amb la remodificació de la, i finalment amb la creació de la fundació, és la gent gran la que surt beneficiada, no?
Sí. Llavors, jo sempre faig aquesta brometa, no? Que
ens encanten les bromes, digui.
Que de la gent pobra es passa a la pobra gent. En el sentit, doncs, això, no? Que comença, doncs, el servei d'atenció a domicili i gent gran, perquè sí que es detecten una sèrie de necessitats. I, mica en mica, doncs, es fa extensiu no tan sols a persones grans, sinó, bueno, malauradament, a gent amb dependències, que també, doncs, hi ha gent que no és tan gran i també, doncs, té dependències. Un altre dels serveis que oferim actualment, doncs, és els pisos de lloguer amb serveis per a gent gran. Però això ha sigut una cosa ja de molt més cap aquí. Però, doncs, també és un servei important.
Home, sens dubte, perquè el lloguer, tal com estan les coses, no? Que a més m'imagino que molta gent de molta gent gran i també gent que té problemes de dependència, m'imagino també que tenen problemes a nivell adquisitiu i, per tant, també, sens dubte, és una molt bona ajuda trobar-los una mínima o una petita solució, una gran solució, no?, en aquest sentit.
Sí, sí, i no només pel lloguer, però també per les barreres arquitectòniques, perquè ja sabem que molts habitatges de l'època, anys 60-70, doncs no hi ha ascensors i llavors, clar, la gent gran cada vegada doncs, té més limitacions i bueno, doncs, la priva doncs, de tenir autonomia, no? Nosaltres, malauradament, només en tenim 19 de pisos, en voldríem tenir, què sé jo, 190, no?
Sí, tant.
Però no és el cas, però bueno, mica, potser, doncs, bé, no sé, podem plantejar-nos-ho, no?
I tant que sí. I tant que sí. En aquest sentit, m'agradaria saber quin és el tipus de perfil. Ens deia que eren persones gent gran, també persones amb algun tipus de dependència, però s'ha de tenir algun requisit especial o com es pot arribar a formar part de la Fundació Amàlia Soler?
A veure, més que formar part és que... a veure, nosaltres, la nostra població diana, que es diu, és la gent gran.
Sí.
Però fem atenció a domicili que inclou la part de suport personal, que és clar, si s'està bé, evidentment no es necessita per res, però també inclou el que és la neteja, ordre i manteniment de l'habitatge, que això, doncs bé, només pel fet de ser una persona de més de 65 anys, doncs ja t'hi pots acollir. Però això nosaltres, la Fundació presta amb la fórmula del xec servei que atorga l'Ajuntament de Vilafranca amb el sistema de copagament. És a dir, les persones que es volen beneficiar d'aquest servei han de dirigir-se a l'Ajuntament, a la regidoria de gent gran i sol·licitar. I llavors és a nosaltres que se'ns deriva per prestar el servei. És a dir, el perfil, doncs, bueno, en principi més de 65 anys, pel que és doncs, la neteja d'habitatge, que es necessita suport personal. Llavors, evidentment, ja és una necessitat diferent i es tramita d'una forma. Però, en última instància, qui executa doncs, l'ajuda som la Fundació.
Estem parlant amb la Rosa Reventós, que és la coordinadora de la Fundació Amàlia Soler. Això sempre és complicat, a l'hora de plantejar-ho, perquè, clar, com a la fi és el que us trobeu al dia a dia, però com s'ajuda a una persona gran que de cop i volta es veu sola a la vida? Abans ens comentaves, de gent pobra a pobra gent, no? Com se'ls anima, aquesta gent que de vegades ho han perdut tot o que es veuen soles, que no tenen cap referència familiar a prop? Com es puja l'ànim?
A veure, no és fàcil, no és fàcil. La gent en general, el que primer ens cal o cal admetre és que s'està sol a la vida. Això ja costa a vegades.
Reconèixer-ho, no?, que diuen.
Reconèixer-ho, exacte. A partir d'aquí, és clar, es pot parlar de fer coses i de tenir en compte també fer coses i de veure i valorar com està la persona, perquè, clar, depèn de com estigui, no pots fer-li fer o recomanar-li el que sigui. Bé, nosaltres... això que dius, no? Animem en funció de les persones que es deixen animar, per dir-ho així, no? A vegades, què passa? La gent els hi proposes coses i les refusen. Jo sempre dic, la gent, són ells els que t'han de donar peu a que els aconsellis, no tu voler-los aconsellar, perquè després no t'accepten res. Mm-hmm. I sempre dic, la gent gran és més autònoma del que pensem.
Segur.
O sigui, que en fi, vés a animar-los. Sí, però si tu veus que vas a donar-li un consell, és que no sé ni si es pot dir consell, no? Una idea, no? Una idea. Uh-huh. I veus que no, que la persona no va en aquella línia, doncs bueno, deixa-ho córrer i el dia que te la demani ja li donaràs.
Fantàstic. Per tant, intentar trencar aquesta cuirassa que de vegades crea la gent gran, també perquè es veu sola i al cap i a la fi s'ha hagut de fer més dura a si mateixa, i a poc a poc doncs, anar entrant i anar ajudant-la, sobretot també a nivell psicològic, perquè al cap i a la fi tothom necessita companyia i tothom necessita estimació, això està clar.
Segur, segur. Mm-hmm. Seguríssim.
Amb què esteu treballant actualment? Quins projectes té la Fundació pels propers temps? M'has comentat que teniu 19 residents, 19 pisos, que tant de bon tinguéssiu més. En què esteu treballant?
19 residents no, tenim 19 pisos,
19 pisos,
però
19 pisos.
Hi ha 5 pisos que són de dues persones, és a dir, que el total de residents són 24 en aquest mm-hmm. moment.
Molt bé.
A veure, nosaltres treballem, i podem dir, doncs, l'objectiu intensament, amb l'atenció a domicili, que i és prou complicada per ella mateixa. Eh? Intentem que siguin bueno, serveis de qualitat, prestar els serveis amb la màxima qualitat. I quan es diu això, cal saber què vols dir. Perquè sempre doncs, les excel·lències, que volem fer bé, no sé què, no sé quantes, però s'ha d'explicar què vol dir això. Ara no ho explicaré, eh? Però vull dir que intentem anar avançant en aquest aspecte i que s'ha de fer molt el dia a dia per aconseguir.
Sí, tant.
A veure, què vull també venir a dir? Això, les entitats petites, com nosaltres, som una fundació i som una entitat petita, hem de treure pit i esforçar-nos per poder, d'alguna manera, competir o demostrar doncs, que ho podem fer igual que les grans empreses o fins i tot millor. Perquè, a veure, què passa? Amb l'atenció a domicili, en aquest sector, dominen les grans empreses, com sempre amb tot, no? I aquestes, què fan? Ho devoren tot. I jo, permeteu-me l'expressió, ho engeguen tot a fer punyetes. La qualitat, els preus, el tipus de servei.
El tracte.
El tracte. Sí, sí. Mm-hmm. Què passa? Que ells ofereixen, com que són grans, de vegades, multinacionals, empreses grandioses, què fan? Uns preus que jo els dic devastadors, enlluernen les administracions, que, esclar, les administracions són les que contracten, no els serveis, esclar. Si els hi diuen aquest preu per baratíssim, clar, els hi contracten, però després no vegis tu com fan els serveis. Mm-hmm. Acabo. Punt. Per sort, a Vilafranca tenim un ajuntament que vol les coses ben fetes i ens les confia la Fundació. Només us haig de dir això.
Fantàstic. Doncs això, sens dubte, és que la feina la feu bé i al cap i a la fi és el que comentaves, l'oferta deslleial que fan les grans multinacionals, que evidentment s'ho poden permetre perquè tenen un volum molt diferent al que pot facturar o al que pot crear una fundació, una empresa petita. Llavors, evidentment, s'han de donar altres eines que, sens dubte, la Fundació Amàlia Soler ho dona amb carinyo, amb suport, amb estimació i amb molta, molta, molta dedicació. M'agradaria que ens donés els contactes, Rosa, perquè puguin els nostres oients doncs, acabar de completar la informació o posar-se en contacte amb vostès.
Sí, clar, nosaltres estem a Vilafranca, carrer de la Cort 12. Sí. El nostre telèfon és el 938923370.
Te pot tornar a repetir, perdó, el telèfon?
938923370.
Molt bé.
Nosaltres atenem el públic de dilluns a divendres de 8 a 4, ininterrompudament.
Fantàstic.
I també tenim una adreça electrònica.
Endavant.
Fundació Amàlia Soler, @gmail.com.
Molt bé. Doncs
i una servidora, que és la coordinadora, Rosa Reventós.
Fantàstic. Doncs, per exemple, si voleu anar in situ, està a Vilafranca del Penedès, al carrer de la Cort número 12, i el telèfon és el 93-892-3370. Rosa Reventós, això que dèiem, coordinadora de la Fundació Amàlia Soler, moltes gràcies pel seu temps i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies.
Molta sort, una abraçada.
Vinga, igual.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles.
Bé, ja ho sabeu, avui amb aquesta edició número 50, fem festa, estem contents, estem molt cofois, la veritat que sí, perquè arribar a 50 edicions quan el programa només és setmanal vol dir que ja portem més d'un any en antena, a canvi la fi és el que estem fent. Doncs bé, la segona fundació que passarà pel programa per aquesta edició especial és una fundació amb un caire similar a la fundació Amàlia Soler, la primera de les fundacions que hem conegut. La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, es diu el CMPPO, gestiona diferents serveis a la comunitat per millorar la qualitat de vida de persones amb trastorns de salut mental i o drogodependència. La gerent, Mercè Generó, ens obre avui les portes d'aquesta fundació amb la seu a Vic. Mercè, benvinguda.
Hola, molt bon dia, molt bon diumenge a tothom.
Molt bon diumenge, moltes gràcies.
I moltes felicitats per aquests 50 programes.
I tant, estem molt contents. A més, també es nota això que les fundacions també estan molt agraïdes, que a cap i a la fi també donar-los una miqueta d'altaveu doncs, perquè puguin explicar les tasques que dueu a terme. Per nosaltres també ens agrada molt i, evidentment, també els oients també es mobilitzen molt amb les fundacions. Això està molt bé.
Molt important donar aquesta altaveu, com dieu, a nosaltres, a les entitats i a les fundacions, però per l'altra també per crear aquesta xarxa
de col·laboració
a Catalunya i de recordar a la població catalana que les fundacions fa molts i molts anys que estan duent una tasca molt important i molt necessària pel país.
I tant que sí. Doncs vinga, anem a fer una mica d'altaveu. Parlem amb la Fundació això, Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, el CMPPO. M'agradaria, doncs, això, situat a l'any 1978, que és quan es crea la fundació. Quina ha estat una miqueta la trajectòria fins a dia d'avui?
Sí, aquesta fundació ja porta 30, ja 34 anys
sí,
de vida, com heu
tant.
Dit, des de l'any 78. Un nom molt llarg i complicat.
Sí, jo m'he trebat.
Sí, és normal, això passa a tothom. Però amb aquests 34 anys no hem sigut capaços de canviar-lo, alguna cosa serà.
Sí, cap problema.
La trajectòria és llarga, com diem. Una entitat que va néixer està ubicada a Vic, però els serveis són per tota la comarca d'Osona, per tant és una entitat osonenca.
Uh-huh.
D'aquí ve aquest nom final d'Osona. Una entitat que la varen crear un grup de persones, mestres, psicòlegs, pares i educadors, que l'any 78 estaven molt preocupats ja per tota l'atenció amb necessitats de psiquiatria, psicologia
sí.
i pedagogia
uh-huh.
i logopèdia, fins i tot a tota la població infantil i juvenil, que en aquells moments no tenien recursos, no sabien on trobar-los i l'administració no els oferia. 34 anys, doncs, que diem que ens han marcat, jo dic, cada dècada hem anat adaptant els serveis de la Fundació sense oblidar mai aquests inicis. Tot i que els inicis eren només atenció a la població infantil i juvenil, al llarg del temps ens hem hagut d'anar adaptant. Creiem que és una entitat que va ser pionera i innovar aquests recursos que més tard l'administració ha anat consolidant. Aquests primers 10 anys de penúries econòmiques complicats que els que varen decidir doncs, tirar-ho endavant i que varen posar aquests fonaments, diem, de la salut mental fins i tot de Catalunya,
sí.
jo crec que els hi hem d'agrair, no només a Osona, a altres llocs del territori català varen fer aquestes apostes amb entitats que encara van continuant. Per tant, un cop superat aquests primers 10 anys difícils, però tenint a tota una població molt necessitada atenent la casa, evitant que haguessin de desplaçar-se fora de la comarca, varen venir doncs, una segona dècada, ja a partir dels 89-90, quan la Generalitat comença a fer el desplegament de la salut mental infantil a Catalunya. Per tant, els serveis de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic ja s'incorporen al que és la primera xarxa d'equips que crea la Generalitat.
Mm-hmm.
Continuem una dècada encara, o fins a mitjans de la dècada dels 90, treballant encara només amb la població infantil i juvenil, però a partir dels 94 ja anem incorporant tota l'atenció psiquiàtrica a la població adulta. I acabem la dècada dels 90 ja donant atenció a totes les persones d'Osona amb problemes de salut mental i drogodependència.
Mm-hmm. Un bon...
Fem un altre salt als 2000-2003, que Osona fa una altra aposta per dir... fins aleshores només hi havia els serveis ambulatoris amb salut mental i drogodependència i diu, doncs a Osona volem que tota l'atenció en salut mental es pugui fer en el propi territori. I és quan, juntament amb el Consorci Hospitalari de Vic, es crea el que diem el model Osona Salut Mental, que en els nostres dies ara encara és vigent, i junts diem quin model d'atenció volem en el territori, quin paper hi juga una entitat, quin l'altra. Per tant, el Consorci Hospitalari de Vic, gestionant tota la xarxa de salut sanitària, per dir-ho d'una manera, en salut mental, i nosaltres, la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic, amb tota l'atenció a la salut mental comunitària. I és on arribem, en el moment actual, avui, ara, amb aquesta atenció que està donant l'entitat a tota la població d'Osona, amb els recursos de salut mental comunitaris, més encara li queda tot un àrea de logopèdia, que és d'aquells inicis, d'aquests inicis que li ve aquest nom de psicopedagògic, que és una població que no està atesa encara per la sanitat pública ni pels departaments d'ensenyament. Per tant, tenim aquestes dues branques actualment treballant, responent a un model adaptat a cada dècada, diem, perquè l'evolució del país ha anat canviant.
Sí. Doncs aquest és un gran resum, parlant de la Fundació. A més, ara parlant de branques en les quals es senta la Fundació, també, evidentment, oferiu doncs, els serveis a la comunitat a nivell de rehabilitació, habitatge, treball i oci. Quatre branques bastant diferenciades al cap i a la fi, però molt bàsiques entre si, oi?
Sí, totalment. Van lligades,
Sí.
Nosaltres centrem l'atenció a la salut mental i drogodependències amb aquests quatre branques, com dieu. Primer de tot, la persona amb els problemes de salut mental o amb necessitats d'atenció en salut mental, els serveis sanitaris li han de donar l'atenció que necessita, però un cop la malaltia està estabilitzada, llavors entrem nosaltres i hem de procurar que aquesta persona doncs pugui continuar formant part de la comunitat com qualsevol d'altre. I això, primer de tot, doncs, donant aquests serveis de rehabilitació, són serveis de centre de dia, on es rehabilita la part de la persona que encara ho necessita, i a partir d'aquí donant tots uns serveis d'habitatge que poden ser residencials, poden ser pisos, o atenció en el propi domicili, el suport a la llar. En aquest només d'atenció a la persona en l'àrea d'habitatge tenim 76 persones d'Osona que estem atenent, 30 en una residència, altres amb tres pisos que tenim a diferents indrets, o evitant que hagin d'anar en llocs institucionalitzats, que seria doncs donat aquesta atenció que diem a la pròpia llar, a qualsevol dels 52 municipis de la comarca. Nosaltres ens diem, hem de treballar sempre a la proximitat i intentar de no desvincular d'aquesta persona del seu propi entorn. A Osona parlem de pobles, ja no parlem de barris.
Sí.
Doncs intentar que no s'hagi de moure de l'entorn més immediat, que pugui continuar visquent a casa seva, ajudant-lo nosaltres, els nostres equips de persones a que puguin desplaçar-se i estiguin al seu costat, i el que no és possible, doncs, en pisos, i si necessita més intensitat, a la residència que tenim a Manlleu.
M'agradaria, per finalitzar, que ens expliquessis breument amb quines tasques esteu treballant, perquè sé que esteu fent una gran tasca a nivell de sensibilització a la població vers la salut mental amb diferents projectes. Una mica, quins serien els projectes així, a grans trets, perquè, per desgràcia, no tenim ja massa temps.
En projectes de sensibilització és la nostra estrella. No ens limitem només en els que dèiem de les branques, que no he comentat poc laboral, però sí que m'agradaria abans dir que amb l'àrea laboral estem fent una tasca molt important. Primer, amb aquest acompanyament que dèiem. Segon, amb fer que les persones vagin a treballar a l'empresa ordinària, acompanyant-los i mantenint llocs de treball, moments complicats, però que estem mantenint. Per sort no hem perdut aquest any 2011 cap lloc de treball, l'any passat. I sí que hem de dir que tenim una gran innovació, que és un centre especial de treball on treballem la fusteria, bastant diferent d'altres sets. I aquesta fusteria fem una activitat que m'agradaria que em dongueu l'oportunitat de dir-ho,
sí.
Que és treballem, creem, donem lloc de feina a 15 persones en aquests moments, fent horts. Aquests horts, aquestes taules de cultiu per posar en un jardí, en un pati, d'una qualitat impressionant, i que la gent pugui tenir a prop de casa, doncs, poder-se acollir a l'enciam
i unes germineres
fantàstiques. Els tomàquets, el que sigui. Aquest, per tant, aquest centre especial de treball ara té a part de què donem a la població aquestes eines i aquests recursos de poder cultivar a casa el propi tomàquet, doncs ja, com dèiem, doncs donem feina a 15 persones. I amb aquestes altres activitats que comentàvem ara, és aquesta tasca de sensibilització que hem de fer les entitats a la població, vers la salut mental, amb diferents projectes, projectes que ens ajudin a trencar aquest estigma que tenim de la malaltia, o a vegades la mateixa autoestima de la pròpia persona o del familiar, I són activitats artístiques, doncs que aparellem una persona, un artista amateur, que és una persona usuària dels nostres serveis, amb un artista professional, creen una obra artística que s'exposa a diferents sales de Catalunya i ja en aquests moments està exposada al Museu d'Història de Catalunya.
Avui hem parlat amb la Mercè Generó, que és la gerent del Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona, el CMPPO. Mira, al final ho he dit bé. M'agradaria que ens donés el contacte per finalitzar.
Qualsevol persona que vulgui connectar amb nosaltres pot trobar la pàgina web,
sí,
a les 3 dobles vivaixes, sí, cmppo.cat, o el telèfon nostre, que és el 93,
sí,
889 5059.
50-59, doncs apunteu bé, és www.lapaginaweb.cmppo.cat o bé el telèfon, que és el 93, el 889-50-59. Moltes gràcies, Mercè Generó, gerent de la Fundació, doncs per avui obrir-nos les portes de la Fundació amb la seu a Vic. Molta sort amb la tasca que estan realitzant i això, molta empenta, que la cosa segur que tirarà endavant.
Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat.
Una abraçada.
Fundacions Ara i Demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Vinga, del món laboral, perquè la Fundació Escola Superior de Comerç i Distribució, la ESCODI, proposa una activitat per a totes aquelles persones que es guanyen la vida venent. Aquest curs, anomenat Vols vendre més? Aprèn a persuadir, pretén donar les eines necessàries per a saber llegir el client i oferir-li el que millor li convingui. Els cursos van començar el passat dia 28 de febrer i seran fins al proper 27 de març, així que si voleu satisfer els vostres clients, només heu de posar-vos en contacte amb la Fundació ESCODI a la web www.escodi.com.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí aquesta edició número 50 del programa fundacional de Ràdio Estel. Estem molt cofois, molt contents. Ara ens anirem segurament aquí a dinar, amb tot l'equip. Clar que sí, perquè estem de festa. 50 edicions és un número que ens encanta, estem molt contents i hem de ser ambiciosos. Anem a pel centenar. D'aquí un anyet, a veure si entre tots podem encara estar aquí, perquè segur que de fundacions hi ha moltes i no s'acabaran mai. Per tant, segur que estarem aquí fent més fundacions. Moltes gràcies a tots pel seu temps, que acabin de passar un bon cap de setmana i ens trobem el proper diumenge. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.